UFO Migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dimarts 14 de febrer, arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Ho fem com sempre, en primer lloc amb els titulars de la jornada i amb la Naomi Esteve. Bon dia.
Molt bon dia.
Comencem a l'estat veïnal pel canvi en la bonificació fiscal per la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
L'Associació de Veïns del carrer Sant Quirze ha sol·licitat formalment la modificació de les ordenances fiscals perquè es torni a contemplar la bonificació del 50% de l'IBI sense condicions per a les llars que han instal·lat plaques fotovoltaiques. Expliquen que és una mesura que desvirtua l'esperit inicial de la mesura, que era el de promoure les energies netes i que ha agafat a molts propietaris a contrapreu i amb la inversió feta comptant amb uns diners que ara no arribaran.
El que s'hi han arribat són els nous contenidors de Calella.
L'Ajuntament té previst substituir el 90% de les bateries de contenidors del municipi amb una inversió que rondarà els 800.000 euros i s'executaran tres fases al llarg d'aquest 2023. La primera ha començat per la plaça de l'estació de Renfe, on es col·locaran nous contenidors semisoterrats de major capacitat. També es canviaran les bústies en superfície en 8 punts de la ciutat.
El tinent d'alcaldia de Serveis Públics, Albert Torrent, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que la majoria dels contenidors ja han exhaurit la seva vida útil, però alhora convé també que l'empresa concessionària no n'ha fet el manteniment adequat.
S'espera determinar en breu si se l'apliquen sancions un cop s'ha rebut l'informe tècnic sobre l'auditoria de servei.
Més coses. Càritas arriba al 10% de la població de Calella.
L'entitat ha fet públiques les dades d'activitat del 2022. Va atendre 1.907 persones, el que equivalen a un 10% de la població calellenca. No sé com acabarà això, ha dit Josep Vidal, responsable d'aliments de Càritas Calella, en una entrevista a La Ciutat amb Jordi Torruella, que ha assumit les funcions de tresorer.
I es disparen els casos d'infeccions de transmissió sexual.
L'any 2020 es van declarar 5.679 casos d'ITC de notificació individualitzada a la província de Barcelona. En 5 anys han crescut un 294%. Avui, 14 de febrer, es commemora el Dia Europeu de la Salut Sexual, amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre la necessitat de mantenir uns hàbits de salut sexual saludables.
I pel que fa al temps, un altre dia d'estabilitat meteorològica, així ha de seguir durant les pròximes hores aquí al Maresme. Només destaca la presència d'alguns núvols alts que es mantindran també demà, combinats amb alguns mitjancs que seran poc importants i ni avui ni demà han de portar precipitacions. Les temperatures es mantindran sense canvis importants, amb màximes d'entre 14 i 15 graus i mínimes de valors positius que a primera línia de mar no baixaran dels 8 graus. L'Ajuntament de Calella té fixat un topall a la bonificació sobre l'IBI pels propietaris que han apostat per les energies verdes. Les ordenances fiscals es van modificar a finals del 2021 per introduir una clàusula addicional que estableix una reducció màxima equivalent al 2,5% de la inversió feta. I això va agafar a molts propietaris a contrapeu i amb la inversió feta i els càlculs també fets. Mitja dotzena d'afectats, tots ells veïns del carrer Sant Quirze, s'han mobilitzat per demanar al govern que rectifiqui i retorni el redactat original. Ho han fet per dues ocasions i encara esperen resposta.
El govern va modificar les ordenances fiscals perquè a partir del 2022 es bonifiqués el 50% de l'IBI als propietaris que havien instal·lat plaques fotovoltaiques. Uns mesos després, cap a finals d'any, va afegir-hi una clàusula que limita el descompte a l'equivalent del 2,5% de la inversió feta. L'Associació de Veïns del carrer Sant Quirze han fet arribar les queixes d'alguns veïns a l'Ajuntament que ja havien fet la inversió i comptaven amb uns diners que finalment no arribaran. El president Joan Ventí exposa que el canvi acaba desvirtuant l'esperit de la mesura.
Si el l'IBI d'un habitatge, per dir alguna cosa, són 2.000 euros l'any per posar, llavors aquesta bonificació representava 1.000 euros cada any, durant dos anys, són 2.000 euros. El 2,5% de l'inversió feta, que una inversió estàndard pot ser d'uns 5.000 euros, amb una instal·lació d'aquest tipus, serien 125 euros, el 2,5%. És a dir, que la bonificació pràcticament desapareixia, perquè a més s'han de pagar unes taxes municipals, és a dir, que la bonificació pràcticament quedava en res.
L'Associació de Veïns es remet a l'exemple de poblacions veïnes on manté la bonificació de l'IBI, també el 50%, per anualitats que van dels 2 als 5 anys, com és el cas, per exemple, d'Arenys de Mar.
En marxa la primera inversió de 300.000 euros per substituir 6 bateries de contenidors soterrats per uns altres semisoterrats amb més capacitat i també altres 8 punts on hi ha les bústies en superfície. L'Ajuntament de Calella ha començat el procés per renovar els punts d'aportació de brossa de la ciutat. Ha començat per la plaça de l'estació i no per la plaça Vicenç Ferrer, com s'havia informat en un primer moment, expliquen, per una qüestió purament logística. Aquesta primera fase es preveu en la en un termini màxim de 3 setmanes i es complementarà al llarg del 2023 amb les partides compromeses tant al pressupost actual, una partida de 280.000 euros, com també del romanent de tresoreria que s'obtindrà a mitjans d'any, en aquest cas de 200.000 euros. En total, doncs, s'hi farà una inversió que rondarà els 800.000 euros.
Ahir van començar els treballs per substituir la bateria de contenidors soterrats que hi ha a la plaça de l'estació de Renfe, que s'allargaran una setmana. S'han posat seran de nous semisoterrats a la plaça Vicenç Ferrer, a la plaça de l'Ajuntament, a la confluència d'Ànimes amb Sant Antoni, amb Monturiol i a la Riera Capàs. Però el tinent d'alcaldia de serveis públics, Albert Torrent, ha indicat que tindran més capacitat.
A diferència de les bústies que tenim avui, a fora són més voluminosos, no tenen espais entre un i l'altre, sinó que queden encaixats totalment un al costat d'altre, queda tot com si fos una peça, i el tenir aquest espai de més a fora, a l'exterior, per això en vez de dir-se soterrats es diuen semisoterrats, són de més capacitat, amb la qual evitarem la majoria de desbordaments, esperem, que ens passen en moments punta.
En aquesta primera fase es canviaran els contenidors en superfície de 8 punts de Calella, el pàrquing del Roser, els 3 de selectiva, 2 de rebuig junt d'orgànica, Sant Isidre amb Escola Pia, també els 3 de selectiva, Sant Jaume amb Nacional 2, a l'alçada del supermercat Dia, la plaça Lluís Gallar, el Riarany dels Frares amb Sant Antoni, el carrer Moragues, Sant Jaume a l'alçada de la Benzinera, Cervantes i Cervantes amb Sant Antoni.
En total, doncs, s'actuaran una 14a de punts d'aportació de la brossa amb contenidors soterrats i també en superfície, amb la inversió inicial, com dèiem, de 300.000 euros que prové del pressupost de l'any passat.
Les bateries de semisoterrats estan adaptats per incorporar-hi tecnologia intel·ligent, tal com és la voluntat de l'executiu local, que ho ha deixat per una fase posterior.
Preferim primer fer el canvi que no pas començar ara amb 6 nuclis a fer ja el tancament amb targetes i que el ciutadà hagués d'obrir amb un mòbil o bé amb una targeta de proximitat. Ens hem estimat més primer invertir més cèntims per canviar-ne més dels que estan espatllats i en una segona fase llavors ja començar a instal·lar la tecnologia i fer això, que el contenidor estigui tancat i que l'hagis d'obrir o bé amb el mòbil o bé amb una targeta de proximitat.
El tinent d'alcaldia de serveis públics exposa que s'ha fet una aposta per la substitució de les bateries de contenidors perquè han exhaurit la seva vida útil. Torrent parla del deteriorament estètic i també mecànic que atribueix a un manteniment no adequat per part de l'empresa concessionària de la recollida de la brossa.
No gens, perquè creiem que el manteniment és insuficient bàsicament per una qüestió estètica més que mecànica, eh? Vull dir, tots hem vist que les bústies de fora estan per pintar, n'hi ha moltes que estan rovellades i molt fetes malbé de baix. Jo crec que aquí, si l'empresa hagués fet un bon manteniment des del principi, aquesta qüestió estètica hagués sigut millor. Ja dic que jo crec que la qüestió de la maquinària que queda soterrada i el sistema hidràulic i tot és una cosa que està superada tècnicament a dia d'avui.
Al marge de l'anúncia pública, Torrent remet a les sancions que es podrien derivar de l'informe sobre els expedients oberts a la concessionària Urbacer pels incompliments de la contracta que va determinar l'auditoria de servei.
Va entrar per registre ahir mateix i, bueno, i el tècnic que l'ha fet ahir ens el va presentar. Ara el que farem serà buscar un dia per presentar-lo perquè vingui el mateix tècnic a presentar-lo a l'oposició i tothom tingui la possibilitat de fer totes les preguntes que vulgui, però sí, ja el tenim i es podran començar a tancar aquests expedients que ja fa tant de temps que volten. M'estimo més primer que l'hagin vist les persones que estem més implicades abans que fer un balanç ara per la ràdio.
L'auditoria de servei de la concessionària de la recollida de la brossa i la neteja viària va determinar que Urbacer ha incorregut en una 40a d'incompliments contractuals. En el cas que ens considerin molt greus, podrien comportar sancions que van dels 3.000 als 30.000 euros.
1.907 persones van ser ateses per Càritas durant el 2022. Així ho han fet públic els responsables de l'entitat, Josep Vidal, responsable en aquest cas d'Aliments, i Jordi Torruella, nou tresorer, en una entrevista a La Ciutat, on han reconegut que el context social i econòmic, marcat per una greu inflació, agreuja la situació de moltes famílies que arrosseguen una situació de vulnerabilitat i que hi acaben recorrent per cobrir les seves necessitats alimentàries. I la situació, diuen, no sembla que hagi de millorar, tot el contrari. En el que portem d'any, la seva cartera d'usuaris ha crescut amb 40 famílies noves.
Josep Vidal, que ha deixat les feines de tresorer per dedicar-se plenament a la gestió de l'economat, lamenta que el dia a dia no els permet tenir molta esperança. No sé com acabarà això, ha dit en una entrevista a La Ciutat, on ha compartit les dades del balanç del 2022 i les últimes d'aquest principi de 23.
El 2022 vam atendre 693 famílies i en quant a persones són 1.907 persones. I això pràcticament és el 10% de la població de Calella. I aquestes persones, per franges, de 0 a 2 anys, 41 nens o nenes, de 3 a 15, 490, de 16 a 64, 1.237, i de més de 65 anys, fins ara, 139. Total són 1.907. Totes més d'aquestes 40 que t'he dit que han vingut noves al mes de gener, gener i febrer.
Els responsables de Càritas Calella reconeixen que la inflació de l'últim any també els ha afectat directament a l'hora de comprar aliments i pagar-ne el transport, amb el preu dels carburants també disparat. Amb tot, han insistit en el suport que reben de la Unió Europea i d'altres administracions, especialment l'Ajuntament de Calella, que ajuda en la compra de productes essencials i frescos com l'oli de girassol, ous, car i aus. Durant el 2022, el consistori va assumir també una factura que arriba als 123.000 euros. A banda de gestionar l'economia, Càritas Calella col·labora amb el manteniment del menjador social de la parròquia de Poblenou, on s'hi deriven usuaris de la població. Torruell explica que la complexitat que suposaria replicar el servei aquí, com plantegen algunes formacions polítiques.
A Calella estaria bé tenir el menjador social, però vull dir, jo crec que és una cosa que és una feina bastant difícil de trobar. Difícil amb l'aspecte que es necessiten les instal·lacions, necessiten uns educadors que controlin el menjador, es necessita una sèrie de persones que siguin titulats en quant a la vigilància, diguem-ho així, perquè en un menjador social pots trobar de tot. Vull dir, té que haver-hi unes normatives, té que haver-hi uns certs requisits per tenir un menjador social. No és fàcil.
A més de gestionar un economat social, Càritas Calella té un rober i ofereix un servei d'assessorament legal gratuït amb cita prèvia.
L'any 2020 es van declarar 5.967 casos d'infeccions de transmissió sexual de notificació individualitzada, i això aquí, a la província de Barcelona, segons dades facilitades per la Diputació a partir del registre del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les infeccions de transmissió sexual i SIDA de Catalunya. Això suposa un creixement del 294% en tan sols 5 anys. Són dades que s'han donat a conèixer avui, 14 de febrer, quan es commemora el Dia Europeu de la Salut Sexual, amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre la necessitat de mantenir hàbits sexuals saludables.
Els experts ho atribueixen en part a la millora en el diagnòstic, però també en l'augment de les pràctiques sexuals de risc. A banda que ha baixat l'edat d'iniciació en les relacions sexuals, també la relaxació en l'ús del preservatiu, l'augment de les parelles sexuals o la baixa percepció del risc en contraure-les, entre d'altres factors. La clamídia és la ITS més freqüent a la província de Barcelona, concentrant el 60% dels casos declarat l'any 2020, seguida de la gonoxídia, un 26%. També destaquen la sífilis, el VIH i l'inflagrolumla veneri.
A més, les dades podrien ser encara més elevades si es tingués en compte que hi ha altres infeccions que també es poden transmetre per contacte sexual i que queden, en tot cas, fora d'aquest registre oficial, com poden ser el virus del papiloma humà, l'herpes simple o la verola del mico, un brot que aquí, si ho recordeu, es va iniciar al maig del 2022 i va arribar al seu pic el juliol passat. Des d'aleshores, els diagnòstics a Catalunya han anat baixant.
Tot i que durant el 2020 2020 es van notificar més casos d'ITS en homes, l'increment va ser molt superior en les dones, del 841% des del 2015. La mitjana d'edat dels contagis va ser als 31 anys. La meitat de les ITS es van diagnosticar amb menors de 25 i a partir dels 35 els contagis van disminuir degut a l'estabilització en el nombre de parelles sexuals. Per contribuir a promoure una bona salut sexual, la Diputació de Barcelona, a través de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, ofereix als municipis una sèrie de recursos per fomentar la promoció d'una sexualitat sana, entre aquests tallers educatius sobre sexualitat.
Més de 200 maresmencs reben tractament a l'Hospital de Mataró per epilèpsia, una malaltia cerebral que es caracteritza per una predisposició permanent per presentar crisis i per les seves conseqüències també a nivell neurobiològic, a nivell cognitiu, psicològic i social. Segons l'Organització Mundial de la Salut, una de cada 10 persones pateix una crisi epilèptica al llarg de la seva vida. Durant l'any passat, el Servei de Neurologia de l'Hospital de Mataró va atendre un total de 223 pacients per aquesta patologia, dels quals 26 es van visitar per primera vegada, era un diagnòstic nou. La resta van tenir visites de seguiment. Sobre la prevalença d'aquesta malaltia, hem de dir que l'epilèpsia afecta tant infants com adults, però acostuma a iniciar-se a edats primerenques de la vida. Anem ara cap a Pineda, perquè allà la Biblioteca Manuel Serra i Moret explica que ha triplicat el nombre de visites presencials respecte a l'any 2021, gairebé recuperant les xifres prèvies a la pandèmia. Segons informa l'Ajuntament, van ser 77.696, a raó de 285 usuaris al dia. També hi ha un creixement significatiu pel que fa als usuaris inscrits, amb 10.976, dels quals 785 es van inscriure durant el darrer any. La biblioteca frega, doncs, el 40% de la població pinedenca inscrita. D'aquests, un total de 5.676 també segueixen les xarxes socials, un increment del 14%, que segons l'Ajuntament demostra la bona connexió amb les pinedenques i pinedencs. El servei de préstec va arribar l'any 2022, l'any passat, als 200 diaris i una mitjana de 95 usos individuals per dia. També, en aquest balanç anual, la biblioteca assenyala que va organitzar un total de 148 activitats, el que suposa més d'una per cada dos dies d'obertura. I el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha editat un nou catàleg del modernisme a la comarca sobre rutes i edificis que hi ha als municipis de Canet de Mar, Mataró, Argentona, el Masnou i també Sant Andreu de Llavaneres. El modernisme és un moviment cultural, artístic, arquitectònic i social que encara perdura aquí a la comarca malgrat s'emmarqui entre finals del segle XIX i principis del XX a Europa. Lluís Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch o també el gran Antoni Gaudí són alguns dels arquitectes que van dissenyar els edificis que conformen la ruta maresmenca pel modernisme. El catàleg inclou un mapa per poder localitzar-li les obres i també altres dades d'interès. El catàleg es pot consultar en format digital al web del Consorci, però també en paper a les oficines de turisme, ajuntaments i punts d'informació turística de la comarca. Els textos estan en 4 idiomes, a més del català i el castellà, també s'ofereixen en anglès i francès. Justament hem de dir que aquest any es commemora el centenari de la mort de l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, un dels màxims exponents del modernisme català. Vinga, doncs acabem amb el temps, amb la previsió de Quim Serra. Quim, bon dia, què ens expliques?
Hola, què tal? Molt bon dia. De moment avui comencem aquesta jornada de dimarts amb un temps que continua sense complicacions. Cap a llevant tenim alguns núvols baixos, però no ens han d'afectar. Temperatures que aquesta passada nit en general han pujat una mica, però poca cosa. Continuem amb aquest notable contrast tèrmic. Continuarem, de fet, amb aquest notable contrast tèrmic entre la nit i el dia, ja que les màximes avui doncs seran semblants a les d'ahir, per tant es tornaran a filar cap als 14, puntualment als 15 graus a les hores centrals del dia. Tot això amb vents que bufaran fluixos giren cap a sud-oest, cap a Garbí, aquesta tarda, i amb una situació marítima dominada pel marejol a tota la costa maresmenca, per tant amb una mar molt tranquil·la, fins i tot amb força àrees de mar arrissada aquest matí. Pel que fa a la predicció de demà, indica que, com ja comentàvem ahir, augmentarà la nuvolositat, però estarà bàsicament formada per núvols alts i mitjans, que arribaran a tapar el cel, però que no deixaran precipitacions i tampoc impediran que la temperatura diurna demà pugui pujar un palet respecte a les d'avui. Evidentment, amb més núvols també pujaran les temperatures nocturnes. Tot això amb vents que continuaran febles, giren cap a sud-oest a la tarda i situació marítima que es mantindrà força tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a dijous continuarem amb restes de núvols al matí, però aniran marxant i el sol s'acabarà imposant a la tarda, amb temperatures un pèl més elevades, tot i que poca cosa, i pel que fa als vents i a l'estat del mar, vents fluixos de mar cap a terra, situació marítima tranquil·la. Divendres, exactament la mateixa situació, de temps estable, d'ambient assolellat en conjunt, i amb unes temperatures que divendres de dia pujaran més i poden enfilar-se fins als 17 graus en alguns punts de la comarca. Per contra, també baixaran les temperatures nocturnes i, per tant, continuem amb aquest ambient primaveral i amb aquest notable contrast de temperatures entre el dia i la nit.
Una i 22 minuts, posem punt i final aquí a l'info d'avui dimarts 14 de febrer que hem fet amb la Naomi Esteve. Avui, Naomi, no sé si de ressaca de l'especial d'ahir pel Dia Mundial de la Ràdio, en tot cas, la ràdio que no s'atura mai, i avui teniu programa amb nous continguts. Quins són?
Doncs avui també ressaca del Saló Manga, perquè avui podreu escoltar en exclusiva el reportatge que hem fet aquest passat cap de setmana en l'esdeveniment Calallenc. També tindrem una nova secció de llibres amb la Mar Arenaza, que ens avançarà ja totes les novetats que estan preparant les editorials per Sant Jordi. Tindrem un nou tastet de llengua amb l'Oficina del Català de Premià de Mar i ens visitarà també el Club Patí de Malgrat.
Clar, en dos mesos ja estem a Sant Jordi.
Moltes novetats ja que ens portarà avui la Mar.
Doncs ben atents avui al programa Una Maresma a partir de les 4. Gràcies, Naomi. Gràcies també a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. I tornarem amb més notícies. Serà demà puntuals a la 1, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.